L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Hay muchas cosas en la renaturalización de las ciudades sobre las que se están trabajando, como por ejemplo el hecho de abrir corredores biológicos, ¿no? Para que realmente los animales puedan circular por los alrededores con su propia vida, es decir, por lugares naturales. Pero la renaturalización de las ciudades tiene muchos componentes, uno de ellos tiene que ver con el hecho de no tapar tanto la tierra, por ejemplo, inicialmente se construía sobre cursos de agua, tener cuidado con no construir sobre cursos de agua naturales, sino integrarlos, ¿no? Y luego también es llevar más naturaleza a las calles, en las construcciones, en las plazas. Y hay un tema particular que a mí me preocupa mucho, que es el de los parques infantiles. Tenemos unos parques infantiles que son en su gran mayoría completamente inadaptados para los niños y las niñas. Son parques que están concebidos como si fueran escenarios para que los niños y las niñas se muevan por allí y hagan cosas, pero que son súper aburridos en la mayor parte de los casos y están hechos con materiales artificiales que no les motivan.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la filòsofa Heike Freire. L'arquitecte Itziar González fa una preciosa analogia entre la casa, la nostra llar, i el ventre matern. Diu així: som espai perquè la manera que tenim d'arribar al món és a través del cos d'una dona que ens fa espai. Algú generós, diu ella, la mare, ens fa espai i ens dona la possibilitat de ser i viure habitant aquest lloc nutritiu i acollidor del ventre matern. Però amb una condició, que l'abandonem als 9 mesos per ser lliures. Diu l'arquitecte que el ventre matern és un espai, una casa perfecta, i que tota la vida buscarem reproduir aquesta mateixa sensació de plenitud. D'espais habitables per la infància i l'adolescència en parlem amb...
Itziar González, arquitecta apassionada i compromesa per transformar el món. Assegura que va néixer per ajudar i donar la pell per aconseguir-ho. I té l'etiqueta de tossuda, treballadora i de sovint fer possible l'impossible. Veïna, urbanista, alertadora, decreixentista i activista, és la presidenta de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció i va ser regidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona del 2007 al 2010. I és també coautora de La força de canviar les coses amb Arcadi Oliveres i del llibre Revoltes, una conversa amb l'ambientòleg Iago Otero. I acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Doncs a l'ofici d'educar, la Itziar González, benvinguda.
Bon dia, què tal?
Ens va demanar la Maria al Telegram que et portéssim, i així ho hem fet. Per començar, torno a aquesta bellíssima analogia que fas entre la casa i el ventre matern, no? En aquesta conversa el 2017 amb el pedagog Francesco Tonucci, no? Que la podeu recuperar a les xarxes com vaig fer jo. Dius, la manera que tenim d'arribar a aquest planeta és a través del cos d'una dona que ens fa espai, no? Que seria com aquesta primera casa que ens acull i que ens nodreix, no? Però ella ho fa amb condicions, no? Al cap de 9 mesos ens convida a marxar per ser lliures, no?
Exacte.
És bonic i fa reflexionar. Dius que potser per això et vas fer arquitecte, perquè el que un desitja és reproduir aquella llar que t'ho dona tot però no et reté, no? La nostra primera casa com aquest ventre matern, i tota la vida busquem reproduir aquesta primera sensació de seguretat, no?
Exacte. La busquem reproduir per poder donar-nos a néixer a nosaltres mateixos, és a dir, per poder ser creatius nosaltres, per poder decidir nosaltres, no? I tots busquem seguretat per saltar, per tirar endavant, no seguretat per atrapar-nos. Vull dir que això és molt important. Per això les polítiques de nòrdiques, de primer l'habitatge a una persona sense sostre i després ja li demanarem que deixi les addiccions i que busqui feina, primer li donarem una casa, no? Estan funcionant molt millor que les polítiques que fem aquí, que és primer deixar les addiccions i després et donarem una casa, no? És això.
Jo t'he de dir que fa uns dies vaig somiar que en el somni no tenia casa, dormíem en un descampat i recordo que era com un mal son i tenia por perquè els meus fills els mossegarien les rates, no?
I va ser una sensació de desemparament molt gran, i quan vaig despertar-me i vaig obrir els ulls i vaig veure les quatre parets de l'habitació, vaig pensar, ostres, sí, tinc una casa, no? La casa com a refugi, com a aquelles quatre parets que són el nostre espai vital, que són, no? Això
és que una de les coses que els arquitectes hem de recordar quan ens posem a fer cases o a fer urbanisme és que hi ha dues dimensions humanes fonamentals. Una és la sociabilitat, és a dir, hem de tenir llocs per relacionar-nos, però una altra és que hem de tenir intimitat. És a dir, si no podem garantir que hi ha un moment en què jo estic amb mi mateixa, amb soledat i seguretat, no em puc construir com a persona i no puc aportar a la societat res.
I per créixer, dius, tornem a l'analogia del principi, que tornem a necessitar d'algú que sigui generós, no? Que empatitzi amb nosaltres, no? Que es faci càrrec de les nostres limitacions, que ens acompanyi. I després també, que és molt bonic això que dius, és que l'infant, d'alguna manera, el que busquen és, amb el seu moviment, generar espais, no? Generar racons que van a reptes perquè puguin sentir aquesta seguretat.
Bueno, és que és això, tu vius, primer que algú ha mogut els seus intestins i les seves entranyes per acollir-te. I tu esperes que la ciutat o els espais familiars, relacionals, ja siguin físics o relacionals, que et facin lloc, però que també tu tinguis una actitud de fer-te lloc. Val? O sigui, no és passivament. O sigui, el fetus es va desenvolupant i va eixamplant la bossa, no?, que el conté. Per tant, l'experiència que tenim és que tenim possibilitat de vida en la mida que som actius creant espai. Un espai, cal recordar, que ens han deixat. Però alhora, un espai que haurem de deixar. Llavors, clar, el nen, quan està per la ciutat, i això és el que parlàvem amb el Tonucci, és que els famosos camins escolars tenen molta més potència pedagògica i vital si els nanos els poden anar canviant. És a dir, si sempre van per un camí i tot està igual, no noten que allò ells estiguin contribuint a fer aquest camí. Quan un va pels boscos, el primer que ha caminat buscant el camí més horitzontal, que té millors vistes, que passa per la font, hi ha hagut algú que ha triat un itinerari i l'ha fet. Després ha vingut un altre que també ha pensat igual i l'ha tornat a fresar. I s'ha creat el caminet que tots fem per la coincidència de molts cossos que han opinat que aquell era un camí més fàcil, que aquell tenia bones vistes, que... i això et dona sensació de que estàs en una comunitat. I això és el que et fa sentir la mare, quan no la tens, tens el teixit relacional, és la teva comunitat, els teus companys d'escola a l'escola Bressol, els teus companys de joc al barri o a l'estiu allà on vas. És a dir, sempre necessitem sentir que algú ens acull. Per això l'adolescent vol ser acollit, vol ser reconegut, vol formar part d'alguna cosa. És molt important. I per això els joves i els adolescents, si no poden contribuir a la societat, es trenca aquest cercle virtuós de jo rebo i ho dono, jo rebo i ho dono.
Com han de ser aquests espais per la infància i per l'adolescència, no? I després mirarem a veure qui els dissenya, no? Perquè tu dius, això els dissenyen uns pocs.
Han de ser inacabats. Han d'estar inacabats. Han de tenir alguns elements que demostrin que ets benvingut, han de tenir elements acollidors, elements naturals. O sigui, tocar en ple hivern una espècie de tobogan fred o a l'estiu un tobogan roent que t'escalfa el cul només baixar, no convida. Llavors és molt important la materialitat, el tacte, el contacte, no? Per tant, ha d'haver un guinyo de dir-te, això està pensat per tu. Que ets un humà, que tens aquesta temperatura corporal i necessites això, val? O sigui, ha d'estar assolellat quan és hivern, ha de tenir ombra quan és estiu. O sigui, has de sentir-te que t'acull. I després ha d'estar inacabat. És a dir, ha de tenir elements que tu puguis performar, que tu puguis canviar. És a dir, part del joc és fer-te la cabana. Clar, jo penso, per què no posem una capseta amb coses amb les que els nens facin cabanes? Pues perquè és una cosa molt que tots hem fet. Jo a casa ho feia amb dues cadires i un llençol, i ja tenia la meva cabana. O sigui, jo, quan era professor d'arquitectura, el primer exercici que els hi feia és dibuixeu-me la cabana que heu fet, perquè sé que tots han fet una cabana. Tots. Sempre. Tots. O sigui, ja som arquitectes. Per tant, els espais pels joves i els adolescents te'ls has de poder fer tu. Els caus pels joves, pels adolescents, si no te'ls deixes pintar, si no te'l poden canviar, si no et poden portar rampoines a casa seva, doncs no serà mai el seu espai.
Com hauria de ser la ciutat dels infants i dels adolescents? Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio amb l'Itziar González. La Marta ha recollit testimonis d'infants sobre com seria la seva ciutat ideal.
Hola, em dic Tadena. La meva ciutat ideal seria que hi haguessin més edificis, i una mica menys contaminació i menys fàbriques. I que els habitatges fossin menys cars i que l'alquiler fossi de 30 euros.
Hola, em dic Joana, tinc 11 anys i soc de Sant Celoni. I per mi, una ciutat xula hauria de tenir centre comercial, cinema, algun parc natural, pocs cotxes, poca gent i que sigui tranquil·la.
Hola, em dic Adrià, tinc 9 anys i visc a Barcelona. La meva ciutat ideal seria que no hi haguessin tants cotxes, menys contaminació, més camps de futbol i més parcs per jugar amb els meus amics.
Em dic Guida, tinc 10 anys i visc a Sabadell. Per a mi, la ciutat ideal seria una ciutat plena de jardins, parcs, camps de futbol, de bàsquet, que fossin gratuïts i on poguessin quedar amb els amics per jugar. Perquè els parcs normals tenen això, gronxadors, tobogans, i també m'agradaria que hi haguessin tirolines llargues, taranyines on poguessin pujar. També m'agradaria que les ciutats no tinguessin tant de trànsit. I també he pensat que caldria que les papereres tinguessin tapa, perquè quan fa molt de vent ha passat que se'n va volant tota la brossa i es queda escampada pel terra i embruta.
Hola, em dic Genís, soc de Vilanova i la Geltrú i la meva ciutat ideal seria una ciutat plena de coses per fer esport i sense cotxes, motos i aquest tipus de transports, molts llocs permesos per fer grafiti o murals de grafiti i que hi hagués molts restaurants de menjar de llocs diferents de tot el món.
Hola, sóc la Matilda de Sant Celoni i per mi una ciutat que m'agradés molt hauria de tenir piscina municipal perquè m'agrada molt i per mi és important que una ciutat tingui piscina. També m'agradaria que tingués port, que hi hagués platja per banyar-se, que hi hagués un centre comercial i un cine perquè m'agrada molt anar a veure pel·lícules i seria divertit, i que hi hagués com a la plaça Major o a la plaça de la Vila, a la plaça gran del poble, que hi hagués com una font d'aquelles grans i boniques. Adeu!
Els arquitectes hem d'entendre que la importància de les cases és la gent que hi ha d'anar a viure. Itziar González.
Doncs ja els hem sentit, el que diuen. Els escoltem, perquè qui dissenya els seus espais, no? Ells haurien de ser els experts, deia el Don Ucigli, amb aquella conversa,
sí,
no?
Sí, bueno, jo crec que cada vegada més el Col·legi d'Arquitectes té iniciatives d'anar a les escoles i ensenyar a saber llegir les ciutats i els escolta i els reconeix a ells com a arquitectes, també, no? A mi em sembla que s'ha de comptar menys i el treball del Tonucci de posar-los al centre del disseny de les ciutats és meravellós, o sigui... Però el que diu el Tonucci respecte als nens també és el que ens aporten les persones amb algun tipus de diversitat, no? És a dir, qui humanitza les ciutats és la part humana més vulnerable. O sigui, quan fem les ciutats accessibles, quan treballem perquè els programes de salut mental, no, d'acompanyament, siguin oberts, no, que les persones puguin tenir espais públics on se sentin protegits i reconeguts pels altres. Vull dir que està clar que el nen és un actor, és un gran dissenyador de ciutats humanes. Això és evident.
Què hem d'entendre, Itziar, com a ciutat educadora? Què seria?
Una ciutat que et transmet uns valors. És a dir, si la ciutat està endreçada, no en el sentit rígid, sinó que hi ha un ordre, hi ha un ritme. És a dir, que tu vas reconeixent que l'espai públic és un lloc que és el lloc on et trobes amb els altres, que és el lloc on convius amb els altres, on veus els diferents, no? On veus gent que pot córrer i gent que no, on veus gent que hi veu i gent que no. És a dir, és el lloc que t'ensenya la complexitat i la diversitat. I has de poder veure-ho. I tu has de poder veure que si casa el teu amiguet està a la Barceloneta i viu en un quart de casa i no té espai quasi perquè pugueu estar jugant, pot sortir el carreró aquell que hi ha i gaudir d'aquell carrer que al fons té el mar, no? És a dir, que tu notis que potser no hi ha una justícia espaial socioeconòmica a les cases, que tens un amic a l'escola que no té una casa tan gran, però en canvi té un barri impressionant que està en un lloc increïble com és la Barceloneta, no? És com que vas entenent que hi ha diversitat, però hi ha un cert equilibri i que la ciutat és una cooperació, és una construcció que hem fet generacions rere generacions, decisions que hem anat prenent per decidir que ens cal un parc, per decidir que aquí està molt bé posar l'escola Bressol i al costat l'escola i després l'institut escola, perquè es van generant unes vides properes, no?
Sentim més propostes d'infants sobre com s'imaginen la seva ciutat ideal.
Hola, em dic Carol i tinc 8 anys i visc a Barcelona. I la meva ciutat ideal, vull que hi hagi menys contaminació i que no hi hagi tants cotxes, que hi hagi més natura i animals.
Em dic Niel, tinc 12 anys i visc a Sant Celoni. I la meva ciutat perfecta seria amb cases normals, però el carrer sense asfalt i que hi creixessin arbres i plantes, i que amb els humans hi visquessin els animals i que existissin també les criatures fantàstiques i mitològiques. També que no hi haguessin cotxes i que la gent anés a sobre un cavall o a peu.
Hola, em dic Ginesta i tinc 8 anys i sóc de Barcelona. I m'agradaria que fiquéssiu escales mecàniques a les escales del funicular de Vallvidrera.
Em dic Roc, tinc 8 anys i visc a Sant Celoni. I la meva ciutat preferida seria on hi hagués molt de silenci, hi hauria molts animals i tots els animals els podrien tocar sense que ens fessin res. Els animals parlarien com nosaltres. Les cases serien totes plenes de colors diferents, amb la teulada de cap d'animal i la base seria d'un cos d'animal.
Soc la Carlota, tinc 10 anys i visc a Argentona. I la meva ciutat ideal seria un lloc on poguéssim ser, sentir o pensar el que volguéssim.
Em dic Ariadna, tinc 9 anys, soc de Mataró i la meva ciutat seria una ciutat amb els arbres de Tòquio, els parcs de Berlín i Malmö, que són molt guais, són com tobogans més alts, no és el típic d'un columpio i ja està. I tenen coses més divertides, són de fusta, pot jugar més, la veritat.
Hola, em dic Bru i tinc 7 anys. Visc a Vallvidrera i la meva ciutat ideal seria sense contaminació, en de transports, només avions i vaixells. Em refereixo sense cotxes, ni furgonetes ni camions. Adeu!
La renaturalització de les ciutats és clau per viure infàncies més saludables i recuperar el nostre vincle afectiu amb la Terra. Heike Freire.
Avui a l'Ofici d'Educar, com hauria de ser la ciutat dels infants i dels adolescents? Amb la Itziar González els hem sentit quanta preocupació tenen per la contaminació, sí. I que creatius que són. Jo et diria que anem definint espais, val? Avui tenim el privilegi de tenir-te aquí i anem a fer preguntes, no? Vinga. Comencem per l'escola. L'escola i l'aula, com ha de ser aquest espai per afavorir l'aprenentatge i la convivència? Fa un temps vam dir que havíem de moure tot, moviment, sí, no?
No, jo crec que ha d'haver sempre una pauta. No? Jo crec que el que et dona sensació de llibertat és tenir una pauta, algo segur, ja ho hem dit al principi, no? Per tant, ells han de poder reconèixer que aquella és la seva aula. Per tant, s'haurà d'explorar què fa que se'ls sentin seva. I jo, com que em dedico a la cooperació ciutadana, doncs jo crec que ha d'haver un cert guinyo al principi del curs de com la volen performar entre tots. Però com que encara no es coneixen, hauran de començar a fer jocs i debats i a relacionar-se i a codecidir com la posaran. Doncs ara la posem les taules així o així. Aquesta sensació de que ells les poden moure, però d'acord. És a dir, que s'han de posar d'acord perquè és un espai comú de tots els companys. Llavors aquí és on aprendrien el no individualisme. Jo escoltant els nanos veia, no?, que hi havia alguns d'ells, una piscina perquè jo vull la piscina, un camp de futbol perquè jo vull el camp de futbol, perquè són nens. Però hauríem d'aconseguir que quan fossin adolescents, diguessin, a mi m'agrada nedar, crec que moltes persones s'ho passarien bé nedant.
Hauríem volem, de fer, llavors introduiria el volem.
El volem, val?
Patis de les escoles. Hi ha hagut tot un procés per renaturalitzar patis, no?
Molt necessari i una cosa de sentit comú. Ja no hauríem de tornar enrere.
Com seria el teu pati ideal?
Pues el que jo jugava, jo anava a l'escola allà, bueno, al Sarrià Vell, i jo anava els caps de setmana, perquè no marxàvem fora, i jo anava al torrent, I entre els arbres jo jugava i m'agafava, jo feia una mica de mogli, no? I m'encantava això. I aleshores jo crec que la natura convida sempre a fer moviment, a pujar, a baixar, et sents acompanyada. Vull dir, jo posaria arbres a tope. O sigui, per mi l'ideal seria molta natura.
També hem assistit a la pacificació dels carrers al voltant de les escoles. És suficient, no?
Bueno, el que és suficient i no, perquè el que has de fer és que garanteixis que els nanos poden anar o amb bicicleta o acompanyats o no amb cotxe. Això és evident. Per tant, pacificar l'entorn està bé perquè no es contaminen, però si els pares et fan cua en el carrer del costat per poder arribar a l'últim tros, doncs no serveix. Vull dir, ha d'haver realment un canvi de... Hi ha d'haver un pacte social, perquè els nens no volen cotxes, ha quedat clar, amb els talls que m'has posat.
Sí, 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 sí.
Els nens no volen cotxes i no volen que la mare els porti amb cotxe. No, preferirien, i seria molt més divertit, poder tenir una ruta segura i anar-la fent amb altres companys i que passessin coses.
La filòsofa Heike Freire ens parla de la importància de renaturalitzar les ciutats.
En 1920 o por ahí, uno de los arquitectos, que era un noruego, que desarrolló este tipo de parques, columpios, el típico parque infantil, ¿no?, de columpios, con los suelos planos y hechos con productos químicos, etcétera. Uno de esos arquitectos se dio cuenta de que los niños y niñas no querían jugar en sus parques y que preferían jugar fuera, donde había un poquito de tierra, un hormiguero, y eso era los lugares que ellos preferían para jugar. Yo, cuando era pequeña, los lugares maravillosos eran los descampados, cuando todavía en las ciudades había solares por urbanizar y que en esos solares crecían árboles y había insectos y había pájaros y había gusanos, y nosotros ahí era donde éramos felices y jugábamos. Ahora en la mayor parte de las ciudades no hay solares, y además si los hay están completamente cerrados y los niños ya no tienen ni siquiera derecho a salir fuera.
Heike Freire, autora de Educar en Verde, reflexiona també sobre quins parcs agraden més als infants.
Otro de los aspectos de la renaturalización de las ciudades es permitir que la infancia pueda moverse por la ciudad. Es construir caminos por donde las infancias pueden moverse con seguridad y con tranquilidad y disfrutar de ese juego al aire libre, de lo que hacíamos antes de llegar de la escuela y poder bajar abajo a jugar con los niños cerca de la casa, ¿no? Cuando yo hice un estudio sobre las infancias hace ya unos cuantos años, de los niños más felices que había en las ciudades eran los que tenían la suerte de vivir en urbanizaciones, que en el centro del bloque de casas había un pequeño jardín, y entonces podían bajar ahí, sus padres estaban tranquilos y ahí los niños jugaban. La transformación de las ciudades a nivel de la infancia, uno de los objetivos que tiene que buscar es que cada niño y cada niña pueda tener sus 3-4 horas, no 2-3, sino sus 3-4 horas cada día de juego al aire libre, en contacto con la naturaleza.
Em sento engaviat com un ocell, de veritat.
El nen és un excel·lent indicador de la qualitat ambiental de les ciutats. A les ciutats saludables i velles, els nens juguen al carrer. Francesco Tonucci.
Doncs parlem de parcs. Com han de ser els parcs? Com s'han de dissenyar els parcs? Perquè no passi això que deia, que no hi volen jugar, no? I jo aquests dies repassava parcs. N'hi ha un que m'agrada molt, que és un parc que té moltíssims arbres, té moltíssimes plantes. És el recinte de Can Batlló, que li diuen. No sé si el coneixes.
Sí, sí que el coneixo.
Que té moltíssimes esparregueres, sí. I està ple d'espàrrecs. I és extraordinari la quantitat de colors, verds, plantes...
Bueno, el més espontani, no? Clar, és un disseny bastant natural, no? Que no està hiperjardinitzat, no? Perquè aquesta és l'altra. Tu li pots fer al jardí i a la natura veritables coses de limitar-la, no? De dibuixar-la molt, de molt esteticista. Jo crec que un nen que ho té tot per davant, que no sap encara què vol ser de gran, el que necessita és un context harmònicament, per tant, salvatge, divers, que es pugui encuriosir, que s'ho pugui passar bé, que pugui aprendre a arriscar, no? Jo que dèiem de sortir de la mare, no? Que s'atreveixi, que pugui saltar un metro sense que passi gran cosa. Que, és a dir, jo crec que el que hem de fer és un cert caos endreçable, no? I la natura dona molt de joc, per això.
Moltes vegades als parcs el que veus és que hi han totes les coses que estan organitzades al parc i el nen està a la vorera, al límit, amb una valla, al límit, que ja no és parc, i la vara està dient baixa que cauràs, sí, baixa, sí, que cauràs.
Sí. Bueno,
no?
Però és que el nen vol caure. Si el nen vol caure i veure que la mare el porta a casa i el cuida. O sigui, el nen vol veure fins a on el cuidaran, però si no dona cap cop, és així, no. O sigui, el que no té sentit és haver tingut un nen 9 mesos al ventre desitjant que surti i després quan el nen aprèn a sortir de les coses, dir-li que no. O sigui, el missatge ha de ser coherent. O sigui, tu has d'ajudar que el nen tingui ganes de marxar, de provar, d'arriscar.
Tu dius que tots tenim un nen a dins. Proposes mirar l'adult com aquest infant, més capacitat, amb més recursos i autonomia. Sabem que de petita t'agradava molt el llibre del tresor i dius que t'has passat la vida fent mapes del tresor, no? Quins diries que són els teus tresors de la infància?
La natura, els arbres. O sigui, jo ja et dic que a mi de petita em deien Mowgli perquè m'hi semblava, no? Caminava així una mica... Bueno, tenia un caminar molt semblant i era bastant així... Tenia aquest aspecte silvestrat, no? Aleshores, a mi la natura era fonamental. Jo recordo totes les sortides escolars a la natura. Totes, totes. Vol dir que tenia un impacte brutal.
O sigui, i com et senties dalt d'un arbre?
És que jo no he deixat de dibuixar i de parlar dels arbres. O sigui, és la metàfora més constructiva. Aquesta sí que és un element que educa, no? Un arbre, perquè t'ensenya com has de fer aquesta arrel, com has d'anar a baix, a lo invisible, per buscar base, com t'has d'expandir subterràniament per tenir nutrició, com has de replicar i obrir unes branques i generar fruits, acollir els que es refugien en la teva copa. És a dir, tota aquesta organicitat endreçada. I això és el que a mi m'agradava. Com m'agradava endreçar les joguines del meu germà, com m'agradava posar... Vull dir que jo ja apuntava maneres, vull dir
que... Tenies un punt de Mary Poppins, eh?
Els arquitectes, si teníem aquesta... A mi m'agradava posar tots els llapisos tots endreçats per colors, és a dir, jo tenia ja una mirada molt de buscar l'harmonia, no? Però clar, això m'ho donava la natura d'una forma natural. En canvi, jo... les coses les rigiditzava, no? Les endreçava, i en canvi la natura. Llavors jo al final la diferència entre un enginyer i un arquitecte sempre dic que és que l'arquitecte sap que l'ordre és divers. És a dir, hi ha moltes maneres d'endreçar els colors, hi ha moltes maneres de posar les cadires en una habitació. I això és l'ordre creatiu, no? Per tant, jo el que volia era tenir l'habilitat d'organitzar les coses en l'espai. Però volia fer-ho doncs, com l'arbre, que les branques no eren totes iguals. Una branca li pujava més, l'altra li baixava menys, però tu deies, tots són arbres, i tots són absolutament fantàstics, no? Doncs això et dona una sensibilitat per reconèixer doncs, que en una casa cada espai ha de tenir sentit per ell mateix i que has de trobar còmode des de la cuina al dormitori a la sala de rebre, no?
T'agradava la natura, però t'enamores de la ciutat, descobreixes i t'enamores de la ciutat. En alguna banda vaig sentir que va ser un taxi quan acompanyaves sí. a fer encàrrecs al teu pare sí. i uau, el que vaig sentir que explicaves al teu pare, que li van oferir ser ministre de Justícia i alcalde de Barcelona, sí. i dius que era un home absolutament revolucionari que va ser redactor de l'Estatut de Catalunya, País Basc i Galícia.
I Constitució.
Què vas aprendre del pare i de la mare, Itziar?
De la mare, el sentit de la justícia, i del pare, els valors revolucionaris. O sigui, la capacitat de transformar la societat en una carta magna, no? Aquesta idea de fer una llei que ens serveixi a tots, no? I de fer-la el més justa possible. I de la mare, doncs, el sentit de la justícia, la vocació de servei, i que era una gran investigadora, no? Era una dona de ciències polítiques, una investigadora social. De fet, la diferència amb els meus germans i jo és que jo, per poder estar amb els pares, perquè eren molt treballadors, els acompanyava. Llavors jo veia el que feien. Llavors jo acompanyava el pare a portar els articles als diaris, perquè també era articulista, i anàvem amb taxi. I aleshores jo, clar, anava darrere i anava mirant la ciutat, no? I deia, i aquesta... I clar, veia el modernisme de l'Eixample, no? I deia, bueno, i aquesta voluta... I això com s'aguanta? Però aquest balcó que surt tant, i això no entenia, perquè clar, els arbres sí que els entenia. O sigui, era molt fàcil entendre com s'aguantava un arbre, però no entenia com s'aguantava un edifici. I la meva curiositat va fer doncs, que realment acabés dient, bueno, jo vull saber com s'aguanten les cases, perquè, clar, les cases són molt importants.
Clar,
en canvi, els arbres tenien molt clar com funcionaven. I, en canvi, les cases, si no m'ho explicaven, no ho sabia. Llavors, el meu abuelo era treballava al Banc d'Espanya, però també era administrador de finques, i jo crec que em devia arribar per via... I dibuixava. Jo crec que em va arribar per molts llocs aquest interès per la construcció, per la rehabilitació, en realitat, no? I vaig ser molt feliç el primer segon d'arquitectura perquè sabia perfectament com es feien les cases.
Del pas de l'escola, què és el que recordes com alguna cosa més potent? Algú que et va marcar? Què
sí,
recordes?
Sí, molt, molt, molt. Els meus professors... Doncs mira, la Maria Lluïsa Abram, que era la professora de cant i de plàstica, em va canviar la vida precisament perquè ens feia... A mi em va costar molt aprendre a llegir. I jo el que feia era memoritzar les imatges i el text. Llavors deia, vull pa amb tomàquet. Jo veia el dibuix i deia, vull pa amb tomàquet, però no ho llegia, ho recordava oralment. O sigui, jo tenia unes maneres d'aprendre diferents. Val?
Que ara t'haurien dit, en una aula actual, t'haurien posat una etiqueta. No?
Segurament, segurament. I el que va ser, bueno, a mi m'era absolutament igual, però clar, em van descobrir. I hi havia un moment que aquesta professora, Maria Lluïsa, ens va dir que dibuixéssim un arbre. I tothom va fer doncs, el pal i la bola, no? Que és la idea d'arbre. No? I jo, com que teníem a través de la finestra un plataner, doncs el vaig dibuixar com el veia. I per tant, doncs, les branques i no sé què, i les fulles. I, clar, i llavors jo era molt diferent als altres. I la Maria Lluïsa va dir, i això fixa que ho recordo perquè em va canviar la vida, em va dir, mireu, companys, la Itziar ha dibuixat el que veu. Clar, llavors jo allà vaig tenir com un reforç molt important. No? Llavors jo al llarg de la vida he tingut persones, afortunadament, que m'han reforçat molt aquesta manera més visual o diferent d'acostar-me a les coses.
I aquesta nena, aquesta mirada de nena en l'arquitecte que ets ara, encara hi és?
Sí, 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 totalment, perquè jugo molt. És a dir, jo, com que no construeixo, que només rehabilito, doncs, i a més he de fer que altres rehabilitin, doncs clar, jugo molt amb els que hi viuran, amb els que han de rehabilitar-la. Jugo menys, els il·lusiono, els hi pregunto d'on ve la casa, que els hi passa... M'ho passo bomba, clar.
Avui a l'Ofici d'Educar, Itziar González.
La Itziar González va jurar que no construiria mai obra nova, que es dedicaria a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de nuclis vells i del medi rural. Enamorada de Ciutat Vella, a Barcelona, i conscient dels problemes del barri, va ser regidora del districte del 2007 al 2010, després de destapar una trama de corrupció que implicava l'administració, i va acabar dimitint. Va començar llavors el seu particular via crucis amb fins i tot amenaces de mort, i el seu pare li va dir, havent denunciat la corrupció a Espanya, ja no treballaràs mai més per cap ajuntament. Arran de tot allò, va descobrir la seva vocació política, i després de passar 3 anys a França, va tornar.
Doncs, dius que no vols construir, que no ets partidari de construir mai obra nova, i abans, quan els nens deien més edificis, t'he vist que arrufaves el nas, sí. A dir, no, més no, si amb el que tenim ja
clar,
ho podem fer.
Sí,
no,
bueno, però després ho he entès pel context, perquè deia que hi havia moltes fàbriques, i sí. El que volia era transformar la fàbrica contaminant, segurament, per veïns.
L'impuls és de no, cosa nova,
ja, però ja
no.
Però l'he entès, ell volia més veïns, més veïns amb qui jugar, perquè el que té són polígons industrials d'adults que van a treballar i marxen. Ja l'he entès, perquè...
Quins van ser els teus grans aprenentatges com a regidora? Una vegada dimiteixes, tu descobreixes aquesta vocació política, no? I m'agradaria que em diguessis com entens tu la política, no?
Bueno, perquè... doncs és una vocació de servei a la comunitat, no a un o altre, a la comunitat. És buscar l'interès general entre persones que et demanen una cosa i l'altra. És fer compatible que uns volen cotxe i altres no. És poder tenir la comprensió de les diferents maneres d'entendre la societat i ser útil per totes aquestes diverses maneres, no? És una vocació... Jo em sento una mica xamana, no? És a dir, és intentar reparar, sanar els dolors, les pors, la sensació de desídia que el ciutadà té respecte als seus polítics, no? És dir-los, no, es poden canviar les coses, s'ha de tenir paciència, però es pot fer, i aquesta és la meva... Em sento molt realitzada fent-ho. No paro de fer-ho.
És bonic, això, de ser xamana. Actualment, la Itziar González està rehabilitant el casc antic medieval d'Olot, on ha convertit les cases, molt petites, en una comunitat, i ho has aconseguit, com deies, escoltant-los i veient què hi ha de complementari en cadascun. Perquè, dius, el gran malentès de la nostra societat és pensar que tots som diferents, quan el que tenim són moltes coses en comú, i el que cal és empatitzar i trobar què ens uneix per fer un món més sostenible. dius que una ciutat no són els edificis, sinó aquells que els habiten, no? Estàs rescatant aquest barri d'Olot amb la seva gent i estàs treballant per aconseguir aquest nosaltres, aquest tribu, aquest comunitat, aquest fer xarxa, no?
Correcte.
Això ho tenim innat?
Sí, sí, sí. Jo crec que tots els nens el primer que volen és cooperar amb el seu entorn perquè el seu entorn els ha protegit. I ells volen seguir augmentant la protecció, la sensació de grup. Això està clar, això ho tenim, que no treu que hi ha diversitats i que pot haver una persona que el que necessita és no contacte, soledat, és a dir, sempre acceptant les diverses maneres de voler estar. No tothom ha de ser social. Pot ser que la teva diversitat no la necessitis, però en tot cas, que els altres et respectin aquesta diversitat ja forma part d'un acte social.
Com s'afavoreix aquesta participació, no?
Doncs mira, és molt performàtic, jo ho faig molt visual. Jo sempre arribo a un ajuntament i demano que tots els grups polítics es posin d'acord. Si no, no vinc. La primera condició és que jo vinc...
Difícil,
si...
ja.
No, jo vinc si tots esteu d'acord. Un, dos, jo vinc si puc despatxar amb qualsevol partit del plenari. I, per tant, tots per igual. No hi ha diferència entre govern i oposició. Tot igual. Tercer, jo puc venir si em doneu un espai en planta baixa amb vitralls que se'n vegi, o sigui, vidres que se'n vegi com treballo. Jo puc venir si puc atendre la ciutadania personalment a qualsevol hora que ells necessitin. És a dir, tots aquestes coses que generen acord, generositat, atenció, rebre, va generant un boca a orella i la gent es va restituint. De tenir la baixa autoestima de, ui, l'Ajuntament no m'escoltarà, només fa que cobrar-me l'IBI, res més. De poder tenir un diàleg, i per això dic la part germànica, no? Que és poder escoltar i què et passa, i què ha passat, aquesta era una casa de la família, l'hem heredat tres germans, no ens entenem, no sabem què fer. Totes aquestes vivències, quan les van traslladant, i jo començo a indagar, bueno, però l'avi què va fer? Pues l'avi va ser el primer que va fer tal. Pues això, i clar, t'enteres darrere les vides... tothom es va adonant que el seu patrimoni no és només un patrimoni, sinó que és la història de la seva família, que hi ha un perquè, que hi ha l'esforç d'algú que ha tirat endavant allò, aquella botiga, aquell negoci, i llavors es van com reenamorant del que tenen i deixen de pensar en la seva edificació en relació als diners i entenen els valors i el que suposa, no? I després recorden la seva infantesa i jo vaig traient, i això és la part xamànica, no? Per això jo dic, un barri vell es rehabilita amb la seva gent en aquest sentit. Clar, després jo, urbanísticament, desenvolupo les eines i dono els diners per fer els ajuts i les obres. Però si abans no s'han enamorat del seu patrimoni, no té cap sentit que l'Ajuntament impulsi canvis físics. Per què fallen els ajuntaments? Perquè no cuiden la part humana d'aquests nuclis vells. I ningú indaga, no va a les arrels, no? Tornem a l'arbre. Ningú fa aquest temps d'escoltar, de fer. Jo alhora tinc que fer aquesta feina, després com a urbanista tinc que desenvolupar les estratègies tècniques i després venen els que estan enfadats amb mi. Perquè ells no volen gastar diners, no volen rehabilitar i em fan mal de ojo, eh? Vull dir que jo noto energies negatives també. I tot això també ho tens que remoure, comprendre, dir-li, bueno, doncs no es preocupi, ja ho faré de manera que vostè no hagi de gastar diners, ja s'apanyarà, vull dir, si la casa li cau, és cosa seva. Vull dir, tota aquesta marcar una pauta, però després afluixar, escoltar, és un camí molt, molt vocacional, i jo dic que és quasi de sanadora, perquè està sanant una societat que ha deixat de fer les ciutats junts, perquè abans els pobles tot es feia junts. És aquesta especialització que ha vingut amb l'etapa industrial.
Hi ha una sèrie que passa a Nova Escòcia, que no direm el nom, en el que una de les coses que passa és que s'ajuden tots entre ells i contínuament repeteixen som com família, quan Manganito necessita una cosa, Sotanito l'ajuda, quan...
És el nos amb nos de Cadaqués. És una cosa...
Clar, això... costa molt, no? Aquesta sensació de tribu, i que a més és molt curiós perquè fins i tot a la feina, quan una persona necessita ajuda i tu l'ajudes, et mira amb un cert recel de per què m'està ajudant, no? És a dir, aquesta sensació de xarxa, de tribu, de tots som...
Sí, però això vindrà. O sigui, el capitalisme ens ha portat a un cert individualisme per garantir que cada un consumia el mateix en comptes de compartir-ho. Bueno, ens han anat individualitzant. Hi ha una part bona, que tots hem pres consciència de nosaltres mateixos, això està bé, però l'altra és que hem perdut la confiança en que amb els altres és millor.
Clar, però criar en aquestes condicions...
És complicadíssim.
És molt complicat. Sí. És a dir, jo recordo de petita que encara els avis... Sí. Hi havia una xarxa, no? Et quedaves amb no sé qui, jugant al carrer... Sí, sí. Amb el... Però clar, criar ara... És criminal.
Bueno, jo crec que criar ara és un acte polític, és una decisió. O sigui, jo crec que els pares que volen ser pares en aquesta societat és un acte polític. És confiar en que volen crear, aportar vida i persones que assumin i que ells transmetran uns valors que no són els el que hi ha al voltant. És un acte polític. Endavant. Benvinguts a la lluita.
Una altra de les coses que dius, parles dels valors del Raval, no? Aquesta ciutat que ha estat mercantilitzada, no? A causa del turisme massiu, que la gent està perdent la seva ànima. I a mi m'agradaria que m'expliquessis com és l'ànima d'una ciutat. No? Per exemple, mirem-nos l'ànima de la ciutat de Barcelona.
L'ànima de la ciutat són les persones, sempre. És el que les persones fan juntes i el que les persones poden fer en l'intimitat i soledat. Les ciutats no tenen cap sentit sense les persones. Això és així. I quan les ciutats s'han convertit en negocis que inclús foragiten les persones perquè ja no hi poden viure, o ja no troben casa, no troben refugi, i fins i tot no troben feina, doncs aleshores perds l'ànima. L'ànima, o sigui, la sàvia d'un arbre, les persones són la sàvia d'una ciutat.
I tu creus que els ciutadans de la ciutat, per exemple, de Barcelona, Olot, on sigui, tenim aquesta consciència, que tenim una ànima col·lectiva?
No la tenim, però quan fem les festes majors, quan fem actes de carrer, de festa, quan organitzem, engalanem el carrer perquè és la festa major, allà estem buscant-ho, allà ho estem cridant, allà estem intentant recordar que érem una comunitat, que per això estem aquí, si no estaríem a dalt d'una muntanya sol.
Dius, Itziar, pregunteu a la plaça, a la ciutat, qui sou, perquè us ho dirà.
Sí. Bueno, perquè clar, el que aquesta gent d'Olot, que jo estic coneixent, quan ells, jo els faig mirar a casa seva i veure com està feta i indagar, recorden d'on venen. Recorden que venen d'això, d'uns pares que van venir de no sé què, que van obrir una botiga, una sabateria, i a partir arreglaven no sé què. I clar, van descobrint qui són. És a dir, la ciutat et parla de qui de la teva família va estar allà o va decidir venir aquí o qui dels teus amics que els hi va passar. T'està parlant tota l'estona de tu. Jo em vaig fer políticament a Ciutat Vella, vaig anar a casa a la besàvia a viure i jo vaig anar amb 18 anys. Jo, clar, els meus veïns, la gent gran que vivia amb mi, havien conegut a la meva besàvia. Aquestes veïnes em parlaven de la meva família, no? I a l'edifici, doncs, la meva àvia m'havia explicat mil vegades com baixava de dos en dos les escales, que jo ara pujo amb moltes dificultats. I cada vegada que pujo aquestes escales veig a la meva àvia saltant per elles, no? I clar, la ciutat és memòria dels teus i de tu mateixa, no? De la teva joventut, de la teva infantesa. Et recorda els llocs on vas festejar per primera vegada, els llocs on vas viure una crisi, etc. Jo crec que les ciutats estan per recordar-nos la nostra vida i la de la nostra comunitat.
Dius, Itziar, la ciutat és el resultat de la cooperació humana més bonic. Està feta per generar empatia i comunitat i fer junts coses que sols no faríem. Dius que el teu desig és que els infants sentin les cases, els arbres, les places de la ciutat com a testimonis còmplices del trànsit de nens a adults, com un espai familiar, i que hi hagi afecte entre els nens i nenes i l'escola on han anat, la plaça on han jugat, la casa on viuen, que tinguin una relació afectiva i d'amor amb l'arquitectura i l'espai. Dius, perquè que és un testimoni silenciós dels seus canvis. I així, dius, es convertiran en activistes de la ciutat i que, per tant, hem de tenir esperança i confiar.
Totalment, clar. Aquests són els nanos. O sigui, nosaltres som els que diem no enderroqueu Can Reventós, no enderroqueu això o l'altre. Per què? Perquè és el nostre paisatge de la nostra ciutat. Doncs aquests nanos, si veuen edificis o places que els enderroquen i han jugat i ho han passat bé, doncs seran activistes que diran no tireu aquest arbre, no? Protegiran el seu territori.
I amb el cos que ho faran.
Clar, clar, i posaran el seu cos. Clar.
Com t'imagines el futur de Barcelona? Com t'agradaria imaginar-lo? No com te l'imagines. Primer anem al com t'agradaria imaginar-lo.
Bueno, jo primer tornaria els habitatges a la gent, no? O sigui, els trauria del negoci, prohibiria fer activitat econòmica amb els habitatges. Sempre dic que els urbanistes, quan vam decidir que hi havia una sèrie de part de la ciutat que era part residencial, pensàvem en habitatge habitual, no en negoci. Pel negoci pensem en polígons o en els locals de planta baixa. Per tant, aquí hi ha hagut un robatori i una infracció urbanística gravíssima que ningú s'ha atrevit. Ara comencen, no?, a escoltar alguns, com Pablo Feu, alguns advocats que recorden que no és sostenible convertir els habitatges en negoci. No és sostenible, perquè això obliga que la gent ha de viure més lluny d'on té treball, ha d'agafar cotxe, És a dir, ja es veu que no pot ser. Per tant, jo espero que en els propers 10 anys això es recondueixi. I que, per tant, recuperem els habitatges per la gent. Espero que, com diu la Heike, renaturalitzem els nostres carrers, els fem més drenants, més porosos, i espero que els cotxes ja siguin una cosa que ja tothom vagi tenint
clar. Sí, perquè l'aigua és una alertadora del que hem fet malament. Això també ho vaig dir una vegada i se m'ha quedat gravat. Atenció, que no ens hem d'enfadar amb l'aigua, perquè l'aigua ens diu alerta, per aquí no heu d'anar.
Per aquí no heu d'anar, sí. És a dir, hem de treballar amb aquesta porositat, agrair, no?, l'espai que tenim compartit, l'esforç que hem fet públicament tots amb els nostres impostos, per fer els equipaments, per fer els espais que tenim. Però és clau dues coses. Una, que el habitatge no sigui activitat econòmica. I una altra, que no ens especialitzem en monocultiu turístic.
Doncs, Itziar González, ha estat un plaer tenir-te avui i escoltar-te, sobretot, i aprendre. Gràcies.
Gràcies perquè heu preparat un guió extraordinari.
Una abraçada.
Mai de la vida.
Moltes gràcies.
M'he estat així. Gràcies.
Gràcies a tu.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Doncs avui el Com Educo, de petita, molt sovint, quan veia els nens, tenia la impressió que tenien la vida més fàcil i em feien enveja. Per exemple, poden pixar drets i al carrer. I com això, tantes altres coses. Lara Terrades.
Quan érem petites, moltes nenes segurament vam tenir aquesta imatge. Sobretot, jo m'imagino com dels 3 als 5 anys, primera infància, que comences a jugar a jocs de nens, a jocs de nenes, comences a veure les diferències corporals, per què un nen té penis i una nena no en té. Ens comencem a fer totes aquestes preguntes. També passa, i potser no és tan visible, que als nens també els agradaria ser nenes en aquest moment de la infància, perquè jo m'ho he trobat això, me'n recordo en una escola lliure, un nen que durant un trimestre anava vestit com amb un tutú, perquè deia que era l'Sky, que era un personatge de la Patrulla Canina, i ell volia ser aquesta gosseta, i ell tenia 4 anys, no?, fins que li va passar. Llavors hi ha com aquest joc de rols, de veure el que l'altre té, de voler-ho, i no entendre per què jo no ho tinc, no? I el penis, doncs clar, és molt visible, i també doncs, poder fer pipí al carrer de peu també és molt visible per un infant que veu les coses concretes, com que no hi ha una imatge abstracta de què està passant aquí, no? Però hi ha una part molt interessant per mi, que és la construcció del gènere. A partir dels 6 anys, més o menys, quan el cervell comença a desenvolupar capacitats d'abstracció, és a dir, de veure més enllà de les coses concretes, els infants es donen compte que hi ha diferents tractes entre nens i nenes. I hi ha alguns privilegis que els nens tenen. Per exemple, recordo una nena que una vegada amb 8 anys va dir és que per què jo sempre faig les coses malament i els nens sempre corren i poden cridar. O sigui, ja detecten com que hi ha uns permisos i unes normes socials, socialment acceptades, que tothom educa des d'aquí el gènere, perquè hi ha unes expectatives associades a aquest gènere, no? Clar, des d'aquí l'enveja ja no és una enveja corporal, biològica, perquè ell té penis i jo no en tinc, no és una cosa així concreta. Pot ser una enveja més d'estatus. Llavors pot ser que quedi com barrejat o camuflat. Sembla que tinguin enveja d'alguna cosa visible, però també hi ha un dolor invisible quan elles, no, o nosaltres notem, no? Mm-hmm. Que tenim algunes, com seria, desavantatges en comparació als infants, als nens, no? Per exemple, se'ls escolta més, hi ha una sensació de que són més escoltats, se'ls deixa ser com més salvatges, embrutar-se, enfadar-se, cridar, no? Les nenes, si t'enfades, estàs molt lletja. Clar, la contrapartida també és que els nens sacrifiquen tot el seu món emocional a través de l'educació de gènere. O sigui que això no és blanc ni negre, no? Perquè aquí ells també, doncs, d'alguna manera es veuen com disminuïts en la seva capacitat de poder expressar les seves emocions. Recordo un nen amb 12 anys o 9, no sé quants tenia, 9, 10, 11, que deia, és que quan jo ploro, alguna vegada m'han dit que semblo una nena i llavors m'aguanto. Llavors, què podem fer amb tot això? És molt important el terme, per mi, de coeducació, que és educar per una educació de gènere igualitària. Llavors, això transforma tota la societat perquè realment el gènere cala profund en totes les capes del nostre dia a dia, encara que no ho veiem, no? Per exemple, els estereotips de gènere, què fan les dones que no fan els homes? I les criatures ho veuen, això. Quines tasques a casa, per exemple, fan més les dones que no pas els homes? I ja van fent aquestes associacions. Llavors, és interessant, per començar, i penso que això és una revolució social, com que nosaltres ens qüestionem quins estereotips de gènere estem jugant a la nostra vida. Perquè els infants, tu ja els hi pots explicar que tots som tots iguals, tenim els mateixos drets, però si ells veuen que hi ha privilegis que alguna part del gènere, potser les dones no tenen i els homes sí, es creuran més el que veuen que el que els diem. I després també, quan jo he acompanyat a criatures i han passat coses així, per què els nens poden fer això i jo no? Això és injust. O, per exemple, quan els hi ve la menstruació, que senten que el seu cos és com un obstacle a la vida. Per què em miren a mi? Si fos un nen no em mirarien. No? Hi ha com tot un enuig, de vegades associat també al canvi hormonal. Una cosa que a mi em funcionava molt era dir, sí, és veritat que hi ha algunes desigualtats i és injust. O sigui, poder validar el que estan veient, acompanyar-los, oferir-los referents renovats, en tant en quant nosaltres podem com anar desmuntant el gènere amb nosaltres mateixes i mateixos, i acompanyar tot aquest malestar que va apareixent sense culpabilitzar, avergonyir, i sense també com estipular rols rígids, perquè llavors hi ha una conseqüència a l'adultesa, que és algo molt generalitzat, que les dones ens hem especialitzat més en agradar i en complaure i en ser bones, i els homes s'han especialitzat més en guardar les emocions i poder amb tot. I cap d'aquestes dues coses és real, són construccions de gènere. Així que jo des d'aquí diria que una gran invitació per fer una revisió social i profunda amb els rols de gènere.
Doncs moltes gràcies, Lara. Una forta abraçada.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, tertúlia de Joves Pro. Us deixem amb Svetlana, carinyo, sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, el José Luis Santiso i el Dani Jiménez. I fins la setmana vinent.
Carinyo, jo sé que a vegades no m'he portat del tot bé. Jo sé que a vegades de tu he parlat malament i m'hauràs de perdonar, però ja saps que sóc sincer. Quan et dic que no podria viure sense tu.
Tu que ets l'esposa de mar i muntanya.
Carinyo.
Jo que tinc la sort i la desgràcia de plorar pels teus carrers, d'estimar la teva gent.
De ser de tu, de viure aquí, de veure créixer i veure't morir. Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tant m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes on manin aquells que no ho han demanat, jo no me'n vaig, perquè tu ets la meva estimada. Una ciutat de la gent, una ciutat per la gent. Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tant m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes on mani qui mani, jo he après que Barcelona és poderosa quan és per la gent mundana. Si Barcelona és del poble, aleshores sí que mana.
Jo que a vegades m'he pixat pels teus carrers.
Les he pintades en un parc davant d'uns nens. He cremat contenidors i he robat el Cort Inglés. Però tot això ho he fet per tu perquè he nascut en aquesta ciutat que a mi tant m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes on manin aquells que no ho han demanat, jo no me'n vaig perquè tu ets la meva estimada. Una ciutat de la gent, ciutat per la gent. Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tant m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes on mani qui mani, jo he après que Barcelona és poderosa quan és per la gent mundana. Si Barcelona és del poble, aleshores sí que mana.
meva vida. Això és el meu orgull i això és el meu repòs. I jo a la Barcelona no me'n vaig.
Que t'ho dic, que t'ho dic. Que no me'n vaig. Jo sóc de Poblenou, jo a Poblenou em moriré. Amb els peus per davant o amb els peus per darrere. Defensar Barcelona és defensar la meva terra, yeah.
Ho donaria tot per tu, no, no. Ho donaria tot. Que d'aquí jo no me'n vaig, no, no. És Betlana.